En un món on el cel va quedar cobert per la contaminació i l'aire es va convertir en un verí, la humanitat es va veure obligada a viure sota terra i alimentar-se de fongs i insectes en un submón escàs de recursos. Però la humanitat se sentia sola i es va permetre un animal de companyia per llar, com gats, gossos i canaris. Tot i la despesa extra.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric, el friquisme també és cultura, o hi ha lloc a la cultura per les temàtiques, gèneres i gustos més friquis. Mirem com ens ho mirem, la ciència-ficció, la fantasia i el terror es mereix un lloc de prestigi a la llista de coses que ens fan més cultes. Aquesta és la visió que en tenim des del Quimèric, però també és la que tenen els organitzadors de la convenció Soc Friqui, Soc Cultura, que l'últim cap de setmana de setembre ha fet la seva segona edició. Al programa d'avui us en farem una extensa crònica acostant-vos l'ambient i un tastet de xerrades i presentacions de llibres que s'hi han fet. Però també us explicarem què ens oferirà el Girocòmic, el Saló del Còmic de Vic, que tindrà lloc els dies 12 i 13 d'octubre. Parlarem amb un dels seus organitzadors. I acabarem escoltant les recomanacions d'un nou expert que s'incorpora al programa, el responsable d'Esnafo. És el que donarà de si el quart quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
Comença la temporada dels salons del còmic a casa nostra. Tot i que Catalunya no té tanta tradició de còmic com, per exemple, França, s'està fent molta feina per exposar els treballs de nous autors, de grans i petites editorials. Contribueix a posar el seu gra de sorra el Girocòmic, el Saló del Còmic de Girona, que torna a les carpes del Parc de la Devesa el pròxim cap de setmana del 12-13 d'octubre. Per conèixer què ens depara el certamen, avui parlem amb un dels seus organitzadors, l'Eric Cano, més conegut com Eric Winerunner. Eric, moltes gràcies per passar pels estudis de Ràdio Sabadell.
De res, un plaer estar aquí.
Com encareu aquesta nova edició del Girocòmic? Podem considerar que ja està consolidat?
Home, jo realment diria que mai s'acaba de consolidar una fira com a tal. Vulguis o no, sempre hi ha alguna cosa a avançar. Les tendències canvien, sobretot, des de que aquesta enguany és la quarta edició. Podríem dir realment que des de la primera hem fet un canvi i crec que seguirem fent el canvi. Es va començar molt amb una estètica còmic pura i dura, amb el manga i els videojocs una miqueta més tirats de banda, i ara veiem ja una consolidació amb tot això de còmic, manga, alhora que també apostem molt pel videojoc, tant nou com antic, sobretot retro, i fins i tot ja comencem també amb tema literatura. Sí que és veritat que el còmic potser encara predomina al nostre saló, però a poc a poc anem agafant altres tipus de coses, com per exemple el K-pop. Ara és una de les novetats de l'any, per molt que jo no hi sigui gaire fi, però aquí està.
Home, però mou el seu públic, no, també?
Sí, realment mou més del que jo crec que hauria, però sí.
Home, i si hi ha algun oient que li encanti el K-pop, com l'Alfons, per exemple?
Els idols.
Les idols, bueno, les idols és més japoneses.
Però bueno. Ah, sí? Bueno, és...
Llavors podríem parlar que les novetats són així més d'àmbit de concepte, no? Més generals. O hi ha novetats també concretes de, no sé, per exemple, en nombre de convidats o en enfoc d'algun tipus de xerrades? O...
Bueno, crec que seguim més o menys amb la línia de l'any passat. També s'ha de dir que, no sé si us ho veieu ara mateix, que són dos dies aquest any, degut a que els dies no acompanyen del tot massa i menys segons events polítics que hi ha pel mig. Però aquest any estem oberts dos dies, així que també s'ha hagut de reduir per un tema de temps i espai. I si mireu una miqueta l'horari, sobretot, veureu que tot està molt compactat, molt ple, no hi ha gairebé estones buides, per això, perquè volíem minimitzar la diferència amb l'any passat en quant a convidats, en quant a vent. Així que no, jo crec que més o menys està equilibrat. Seguim portant i apostant per gent nova, per gent que es mereix que la reconeguin, i sobretot també gent important, com per exemple vinguts directament des de Marvel.
El que comentaves, la part bona és que algú pot anar des de bon matí a la Devesa i marxar al vespre i no parar, no? Vull dir, anar rebent informació, xerrades, participar en activitats...
Exacte, sobretot també aquest any estem apostant pel tema de tallers, tant infantils com per gent més adulta. És important realment que hi hagi activitats diverses, tant pels nens, perquè vulguis o no, els nens venen amb els pares volen fer unes coses, els nens o nosaltres hem destinat certes zones a poder agafar i donar aquest espai pels nens, sobretot, i que s'introdueixin sobretot en aquesta cultura que potser a Barcelona no teniu tan difamada, tan llunyana, però que Girona realment sí que està més marginada, que diem, més
o
menys.
Hi ha poca oferta.
Més que poca oferta, que també hi ha rebuig. Mm. Ara comencem a que no passi tant, però hi han hagut molts anys que sí que era rebuig.
Directament.
Sí, això no m'ho esperava.
Sí. Sí.
Girona és una ciutat que és bastant... És petita, realment, som un poble, com ell que diu. Mm. No som tants habitants com per considerar-nos una ciutat grossa. I les coses no es queden molt estancades, que diem.
Clar, però llavors vosaltres també teniu aquesta finalitat, que és canviar les coses, no?
Exacte, de fet, bueno, un dels objectius del Girocòmic és treure tot aquest tipus d'estigmes, tot aquest tipus de rebuig, i que la gent vegi que realment és un món que és madur, que no és de nens, no són els dibuixats xinesos, que es deia quan encara es feien el 3XL, que a quina època, si l'heu viscuda, teniu
sí,
sort.
Sí, sí, l'hem viscuda.
Jo també, sí que, guai. Sí, ah. I és el nostre objectiu, realment, agafar i... poder que tothom ho pugui disfrutar i vegi que realment no és un món de nens.
Mm. O sigui, estem parlant d'una ciutat on es va gravar el Joc de Trons, és una miqueta reàcia a que es faci un girocòmic.
Sí, bueno, no pel tema potser de les sèries de fantasies reals, però...
O sigui, Netflix ho segueixen.
Ah, exacte. Però tot el tema que sigui videojocs...
Bueno, no Netflix, l'apartat de la gent, que anem a veure, Joc de Trons és d'HBO, perdoneu.
Sí, exactament. Sí. No, però HBO, Vikings, Walking sí. Dead, coses d'aquestes, no hi ha problema. Tot el que sigui carniós no hi ha problema, però el problema ve quan ja són coses animades.
Clar, però tot està relacionat amb que ve de fora, però de la part de la, contrària.
Exacte. Tot el que vingui d'Amèrica, bueno, com es deia sempre, Amèrica...
Amèrica First.
Yes. Però tot el que vingui de Xina, Corea, Japó, sempre ha sigut repudiat.
Mm. Abans comentaves tot el tema dels dies, no?, que heu hagut de reduir dies. L'any passat vau programar un centenar d'activitats. No sé si el nombre més o menys serà igual, tot i la reducció, i sobretot parlem de qualitat. La qualitat es manté?
Sí, realment sí. Hem convidat gent, per exemple, que és tirant a grossa. Mira, com a spoilers, faré, per exemple, l'Ander Torrejón, que és una noia que ha treballat en diferents estudis d'animació per videojocs, concept art i tal, i no sé si crec que l'any passat sí que ho van comentar, que Girocòmic fem sempre un premi, el Premi de Girocòmic, per gent que realment l'esforç que està fent s'ha de veure recompensat, sobretot lligat amb la seva qualitat. Tenim gent, per exemple, que ens farà tallers perquè la gent no només es quedi amb el que fa ells, sinó directament nosaltres també podem transmetre tot aquest que fem nosaltres i poder-ho que la gent realment ho apreci. Vulguis o no, aprecies una cosa quan tu la fas. Quan l'has feta, dius, això porta treball, i aquí és quan es comença a realment valorar.
Mm-hmm. O sigui, sí, també és això, clar, no? Posar en valor, no? Tot
sí,
el que es fa.
Sí, sí, clar, una cosa que és essencial a l'acceptació és que la gent vegi de primera mà què és. Si no ho veus, si ho veus molt llunyà, òbviament ets més reaci a agafar i dir, ostres, això està bé. Mm-hmm. Ets molt més reaci si no ho vius en les teves propis carns.
Hem vist que allà més de mitja dotzena de conferències a la web, almenys si sortia això, mm-hmm, quines serien les més imprescindibles? I no em diguis totes.
No, home, aviam, per exemple, ja és un estil que jo, per exemple, bueno, crec que ja ho sabeu aquí des del Quimèric, que no sóc tampoc tan afí a tot el tema de còmic, sobretot europeu i americà, som més de manga, japonès, etc.
Suposo, exemple, que és generacional, no, també?
Sí, realment, aviam, a mi em va enganxar el 3XL de ple, i vulguis o no, el 3XL, doncs sí que fa. Per exemple, així, de noms importants, tenim en Dani Lagui, que el coneixereu segurament del tema del canal de YouTube, que també estrenarà el seu llibre, que també, vulguis o no, crec que sí que hi haurà firmes i tal.
Vale.
Sí,
va venir l'any passat?
Sí, en Dani Lagui va venir a fer conferència, i aquest any crec que fa un 2x1, realment.
Que va ser molt interessant la seva conferència. Sí, sí.
I presenta el llibre.
Sí, 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 presenta el seu llibre.
Home, orquestra, ho fa tot.
Sí, realment.
Home, ja que vens, doncs s'aprofita el viatge, no?, suposo.
Exacte. Sí. No, i vulguis o no, és estimat pel Girocòmic, sent estimat, i nosaltres l'estimem des de Girona, així que, vulguis o no, li agrada
sempre
venir.
Sempre és benvingut, no?
Sí, no,
és de la casa.
Sí, pràcticament, realment. Realment sí. Després tenim, per exemple, a la Lola Vendetta, no sé si us sona.
L'he vist anunciada en molts llocs.
Vale, és una...
Em fa por aquesta dona.
Bueno, és una noia que lluita realment amb la lluita feminista i il·lustrada, de maneres bastant grotesques.
Però això em fa por.
Bueno, però una cosa és el dibuix, no?
Sí, sí, no.
Exacte.
Donaria por si ho posés en pràctica.
Exacte.
Exacte, esperant que no.
Però gràcies a que ho dibuixa segurament ha estat la manera de no posar-ho a la pràctica.
És el placebo.
Exacte.
I tant.
Però si li donem l'oportunitat tindrem notícia.
Però potser ni algú dels tres no la podrà donar.
Oh!
Bueno. Txan, 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 txan.
Txan,
txan. Tot sigui pel Quimèric.
Jo sóc el becàric, així que encara tinc vida. Alfons, què tal?
Bé, bé, ja saps que ens hem tret part del nostre sou per donar-te-la a tu.
Ah, esclar. Queda poc.
I així estarem tota la temporada, de debò?
No, que hem de començar.
Algun dia em quedaré amb el programa.
Bueno, qui farà realment el senyor becàric? Farà un cop d'estat?
Bueno.
Ens aplicarà el 155. Bueno, continuem amb el tema de les conferències. Alguna més té de destacable?
Home, per exemple, hi ha gent que... Aquest any també s'ha de dir que hem estat apostant pel tema una miqueta més revolucionari. Els temps que corren, vulguis o no, també donen pas a això. I, aviam, així que se m'acorreixi que, no, que tingui el programa i tal davant...
Revolucionari en quin sentit?
Revolucionari, en tema, per exemple... No, el feminisme, revolució...
En 155.
Per això preguntava.
Gent que la gent es pugui expressar, etc.
Mm. Sí, això que ja no es deixa fer avui en dia.
Bàsicament.
Però no polititzem el programa.
Això és veritat, no...
No sí, una aposta així important, que l'altre dia ho estava parlant amb la gent de Girocomic i tal, Fernando Daguino, us sonaran obres, per exemple, Black Mirror o Blade Runner, mm. No sí. Són seves, òbviament, estem... No, però és, té
que
una
susto.
Obra que es diu Smart Girl, que és similar en tema estil, és més així... joc psicològic. Mm. Són coses que, bueno, agafar i la ment, acostumar-nos a potser a pensar, a no quedar-nos estancats amb el que es diuen. Són obres que, vulguis o no, sempre són benvingudes i tenen més interès que no...
I així també poden captar novel·la. Un públic que potser normalment no entra, no?, en el sector del còmic.
El públic que pensa.
Exacte.
Home, realment depèn.
Aquí no, no, tu volies que contestés això, al fons. No, el que vull dir és que si una trama temàtica és molt atractiva, sí. Hi entraràs per la temàtica encara que no siguis molt afí al còmic.
Sí, realment sí. Bueno, és, se'n diuen, jo, per exemple, sempre fico l'exemple de... de Death Note, mm. El tema de l'anime i del manga, va ser una obra que no és que sigui una meravella, està bé, però era un mindbreaker. Trencava les fronteres del que la gent es pensava que era. Mm-hmm. I sempre hi ha haver-hi coses d'aquestes com a les generacions, vulguis o no, has de tenir algun lloc per entrar i després ja diversificar-te, així que sí. Costa agafar i trobar sèries o còmics o mangas directament que siguin madurs, més que res perquè no estan enfocats a un públic del tot adult, però sí que n'hi ha que et serveixen per entrar en el mundillo. Mm.
També tindreu exposicions.
Sí.
Per exemple, ens ha cridat l'atenció la dedicada a l'Escola Hosso.
Sí, bueno, de fet, ja és el segon any així que parlem amb ells i contactem. A part d'exposició també farà taller.
Mm.
I sí, realment, bueno, és una escola que porta molt de trajectòria a Barna. Són importants, ha sortit gent molt important d'allà dins. També hem estat col·laborant amb altres, amb treballadors seus, per exemple, o gent afí, com per exemple en Rafater, que el cartell de l'any passat, mm-hmm. Se'n recordeu del drac?
Sí, sí.
El cartell era,
de fet tenim aquí el guió que et volíem preguntar si aquest any també s'han robat cartells, perquè clar, si els heu enganxat bé, si tu has estat el primer que se n'ha quedat un ja per no anar-lo robar del carrer, aquestes coses.
Bueno, això... Mira, et diré que no per
encara
un sol motiu.
Encara que sigui mentida, no?
No, 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 i és veritat, aquest any és veritat, no n'he robat cap. Però per un sol motiu.
No has tingut oportunitat.
Perquè no t'agrada.
No, m'agrada i no és que no hagi tingut oportunitat, sinó que m'han promès una banderina.
Ah!
Però anem a veure, si el robes tampoc ho has de dir-ho, que l'has robat.
No, clar, però bueno, ja l'any passat ho vaig dir.
Ho va dir aquí, tan tranquil, clar, per sí, això sí, traiem no. El tema.
Clar, l'any
doncs
passat
així tindrem el dibuixant del cartell de l'any passat.
Sí, realment sí. Mm-hmm. En teoria, ara em fas dubtar realment, eh? Però que sí. Ara t'hauria de consultar, eh? Aquí m'has enganxat.
Txan-txan.
Txan-txan.
Canviem de tema. Hi ha més exposicions. Lucky Luke, a veure, que hem fet una revisió del clàssic, que és un homenatge, que és exactament aquesta exposició?
És tirant homenatge, realment. Mm. Un homenatge a tota la trajectòria de Lucky Luke, que, per exemple, a mi em va enganxar ja bastant petit, així que no tinc tant
de
trajectòria.
Té una data, el senyor Lucky Luke.
Eh?
Té una data, el senyor Lucky Luke.
Nosaltres
grans.
Som de la generació que li dèiem Lucky Luke.
No, Lucky Luke.
Com ho he dit jo?
Lucky Luke.
He dit Lucky?
Que és sí. Com s'hauria de dir,
és
però...
Que hauria. Sí, és l'afortunat Luke. L'afortunat Luke, no?
Catalanitzant aquí els noms.
I tant.
S'ha de portar a casa.
I no, sí que hi haurà en aquesta exposició.
Sobretot, bueno, de fet, cada any del Girocòmic hem dedicat un espai per agafar i, sobretot, penjar il·lustracions que mostrin l'avanç d'obres clàssiques. Per exemple, aquest any seria Lucky Luke, hem tingut alguna coseta, per exemple, de Dragon Ball, alguna cosa així de tirant One Piece, juntament amb col·laboracions, per exemple, amb Selecta Vision. L'únic que Selecta normalment sí que fa més col·laboracions en tema de projeccions.
Així aquest any també n'hi haurà, no?
Sí, tenim, si no recordo malament, 6 projeccions. Així he destacat, per exemple, a favor meu, per exemple, de Tio Conan, que és una sèrie que, repeteixo,
un
es va enganxar en el 3XL.
Un clàssic, sí,
sí. És un clàssic i una zona passada.
Ja s'ha acabat el Detectiu Conan, encara fan capítols.
Què va, encara no, fan capítols.
Ah, sí?
Sí.
Ai, ostres.
Sí, sí, jo el segueixo encara, i el manga igual.
Oi, me'n recordo que
però no
la veiem TV3.
Però no l'ha detingut per tanta gent, aquest home, aquest noi? No, perquè allà no. Un va mor algú.
Sí, sí, bueno, ell o un cogoro.
Ningú sospita que potser és ell en tot el moment.
Encara no han arribat Fletcher. A la conclusió.
Ara
no?
És un plot twist. Realment, en defensa seu, direm que el manga està a punt d'acabar ja. Ja està en arc final i ja comença a acabar-se.
Sí, com One Piece.
No, One Piece, l'Oda ja va dir que eren crec que 8 o 10 anys, eh?
Ostres, joder.
Sí, sí.
Per què no acaben els animes o les sèries en general?
Perquè té èxit.
No, aviam, és una de les coses molt criticades a Japó, realment, i que els animes no estan fets per tenir èxit les sèries, sinó per vendre el merchandising.
Ah.
De fet, l'entrada de Dragon Ball aquí a Espanya es va fer per la via de et regalo la sèrie a canvi de que tot el merchandising vagi cap a nosaltres. Llavors, clar, TV3 va dir, sí, dona'm la sèrie, però clar, tot el que s'està venent encara ara de Bola de Drac és arran d'això.
Bueno, de fet, no sé si te'n recordes, la col·lecció aquella que vam fer especial dels tomos en general, del manga, tot allò anava cap allà. Era de Panini, si no recordo malament, però crec que el 80% s'anava cap a productora japonesa.
D'això segur que també en parlareu, el Girocòmic, d'alguna manera o de l'altra,
no? Com
saben, eh? Alguna coseta potser surti. De Dragon Ball no ho sé, però d'alguna coseta potser en surti.
I per últim també et volíem preguntar sobre l'oferta gastronòmica.
Oferta gastronòmica...
L'any passat vau fer un experiment, no sé si segueix, no segueix...
Bé, va ser un experiment que va ser alabat per alguns i criticat per altres. La segona edició vam fer una aposta a fer uns plats personalitzats, juntament amb un bar que és molt clàssic de Girona i tal, i bueno, va sortir molt bé, la veritat. No sé si...
Sí, l'Alfons estava molt content. Sí, sí.
Hi havia, per exemple, braves així en forma d'un vaixell amb la bandera de pirata d'en Luffy.
Què em dius?
Sí, sí, sí. Hi havia...
Quin repertori?
Tots els bocates eren personatges famosos de còmic, coses així.
M'està agradant, la idea?
Podries menjar la Bulma.
I l'any passat es va optar per fer aquesta renovació de dir anem a donar-li un gir de 180 i vam apostar per tot gastronomia japonesa. Hi havia gent que li va agradar i hi havia gent que no tant. Per tant, què hem fet aquest any?
Les dues coses.
Els dos.
Oh, molt
fàcil
bé.
Fàcil i senzill per tota la família.
Molt bé, molt
així
bé.
Que, sí, sí, hem acabat juntant les dues opcions, tant per econòmicament, tant per gustos. Hi ha gent que, per exemple, el menjar japonès no li agrada. Per tant, que tothom tingui oportunitat de menjar alguna cosa que li agradi més.
Doncs perfecte. Renovar-se o morir, no? I vosaltres ho teniu claríssim.
Bueno, i aprofiteu també per dir que tenim promoció a McDonald's. No és conya.
Ah. Ostres.
Queda un McDonald's per allà a prop?
Sí, 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 de fet, a 3 minuts o 4 està allà un McDonald's.
Guai.
De fet,
bé.
Hi ha un dels 3 que hi ha a Girona, com a tal. Així que, sí, sí.
Doncs ens ho apuntem, també als oients, recordar-los-hi aquest cap de setmana del 12 a 13 d'octubre, Girocòmic a Girona, a la Devesa, i molta varietat de còmics, de xerrades i de gastronomia també. Moltes gràcies, Eric Cano, per passar pel Quimèric.
Bueno, de res, encantat d'estar aquí un any rere l'altre.
Ens veiem a Girona.
Per més.
Us en parlàvem fa uns dies, parlàvem d'aquesta segona convenció del Soc Friki i Soc Cultura que aquest últim cap de setmana de setembre s'havia de fer a Figueres. Ja hi hem estat, ja us podem acostar una crònica i avui amb un convidat que esperem que ens acompanyi tota la temporada, que és el nostre becari o becàric o estudiant en pràctiques, com li vulguem dir, l'Iker Mons. Iker, benvingut a l'equip.
Hola, què tal, com estàs?
Doncs molt bé, no, molt content d'haver anat a Figueres amb tu.
Ai, va ser molt divertit. Ui, quin tram de cotxe. Ja. Ui.
És veritat, encara no han transcendit els vídeos d'aquell trajecte en cotxe, Alfons?
Bueno, jo ara sóc el xòfer. em quedaré així.
Sí, jo el becari. Així.
I es fa un silenci tens, un silenci una tens. Mirada incòmoda.
No cobro i m'explota. Toma!
Bueno, però... anava a dir que et vaig menjar la salsitxa, però no és això.
El Roger, des de l'altra banda de la peixera, fa cares de veure que no m'ho ha explicat tot. Bé, això ho deixarem per les tomes falses del programa. Però
no li expliquem mai tot.
Hem vingut a parlar del Soc Friki, Soc Cultura, perquè sí. Al final el que ens porta a anar fins a Figueres, que ens queda una miqueta lluny, és un programa que era molt ampli, molt variat, i al final el que t'emportes cap a casa és el resultat de tot això, no? Del que has pogut escoltar, les xerrades, dels llibres que s'han presentat, però també... de l'ambient, no? Vull dir, de què s'hi podia viure. Què ens en pots dir d'això, Iker, tu que has anat per primer cop a aquesta convenció?
Com a experiència, jo, la veritat, em vaig sentir bastant còmode. Era un ambient... es respirava bastant friquisme, molt d'octacus.
És veritat.
I sobretot vaig poder entrevistar al Eric Rodríguez, el creador de Leyendas y Videojuegos, un canal de YouTube. I clar, em va sorprendre veure'l allà.
Sí, sí, de fet crec que eres l'únic de l'entorn que sabia qui era.
Sí, i jo vaig fer una panoràmica, digo, ese es él. Però ese, i va ser ell, sí, sí.
I et va atendre bé, no?
Sí, 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 ens van fer un parell de fotos i, bueno, va tirar els trastos.
Sí, això ja hem guardat el fragment d'àudio per quan el puguem utilitzar així... és carn de promo de Quimèric. Dic que això ja s'ha anat a la carpeta de fricades, com tots els bons talls de veu.
I tant.
Però avui sonaran els talls serios, no? Vull dir, les respostes a preguntes concretes, no?
També hi ha algun que altre risa. Bueno, veiem.
Explica'ns què ens va explicar.
Li vaig preguntar què feia allà, perquè em va sorprendre, no? Em va xocar veure'l allà i això ens va dir.
Vengo con Dystopian Hobbies, que hemos montado aquí la parada, la tiendecita de Figueras, y además tenemos la presentación de Magic.
¿Me puedes explicar cómo funciona lo de las Magic?
Sí, es bien sencillo. Magic cada 2-3 meses o así saca colecciones nuevas, sí. Y como quiere vender mucho dinero porque es una empresa muy grande, lo que se hace es preparar unos kits con unos cuantos sobres, los que se apuntan pagan el kit y con lo que le sale dentro de los sobres se montan los mazos y juegan entre ellos en una especie de liguilla que se hace un tornillo pequeño, y sirve para tener un primer contacto con esta nueva colección, con las nuevas mecánicas y aprender un poquito todos juntos.
De fet, també ens va explicar quin era l'objectiu de Soc Friki, Soc Cultura, i això em va dir.
Bueno, al final esto también es lo importante, que vengan y se lo pasen bien.
Sí,
da igual si es cantando o es jugando.
Es muy importante, al fin y al cabo, de una convención.
Sí, sí, sí. La convención Soy Friki, Soy Cultura, que cada uno es friki de la forma que quiera, ¿no?
Sí, tanto.
Ara presta atenció, Alfons, perquè això t'interessa.
Sí.
Li vaig preguntar que...
Parlaven de sobres i diners, ja m'interessava.
Home, i tant. En principi, el que volia referir-me és les dificultats que tenen en la literatura de gènere.
Per donar-se a conèixer, no?
Clar, per donar-se a conèixer i per treure novetat. Sobretot novetat. Com diferenciar-se en un mercat que ja està tan explotat.
¿Cómo ves el mundo del género, ciencia ficción, si es posible hacer novedad?
Hombre, es difícil y ya se ve por los propios libros que han estado enseñando aquí, que ya son libros de una temática que hace referencia a otras series y tal. Es difícil innovar. Hay escritores de ciencia ficción que demuestran una y otra vez que sigue habiendo un montón de historias nuevas y de... ¿cómo decirlo? Hay mucho por explicar que todavía no se ha explicado, pero cada vez cuesta más encontrarlo y cada vez hay más... que tampoco quiero decir según qué cosas.
Hay que ser
políticamente... Sí, hay que ser políticamente correcto. Digamos que es difícil, pero todavía hay mucho por enseñar.
Bueno, además el món friki está caracterizado por envoltar molts àmbits y... cant, dibuix, però també un que s'ha fet molt famós i ha tingut molt d'èxit els darrers anys, els videojocs.
Bueno, cada vez más importante, ¿no? Cuando yo era pequeño eran como el estigma, eran bueno, básicamente el hobby de los frikis, pero ya dicho de una forma más despectiva. Sin embargo, ahora tienes que el 60, el 70% de la gente en los países desarrollados juega videojuegos de una forma o de otra. Eso es una burrada, se ha normalizado tanto que así da gusto. Ahora es casi mainstream decir que juegas a videojuegos.
Bueno, va ser un plaer entrevistar-lo.
Només cal veure les fotos per veure que t'ho vas passar molt bé.
Oi tant, oi tant.
I això sense sentir els talls que els hem guardat a la recàmera, imagina.
Estan guardadets per...
Ja sortiran, sí, no pateixis. Sí. Bueno, també vas poder parlar amb altra gent, no?, mentre estaves allà.
Aquesta vegada vaig anar amb l'Alfons i em va ajudar una mica.
Una mica.
Una miqueta. I vam poder entrevistar a un artista que feia l'exposició allà al Som Friki, Som Cultura. En Pau Fernández, conegut com Freak Creator.
Així m'agrada aquest to anglès.
Creator. És el que ha fet l'exposició de les seves pintures anime i el seu art otaku.
Bueno, és Pau Fernández Gratacós i us he conegut com a Freak Creator.
I què t'ha portat aquí?
Pues a defensar la cultura friki en una àrea una miqueta més poc coneguda, saps? O sigui, la cultura friki és poc coneguda aquí.
Com està la cultura friki aquí, tant al nord de Barcelona, aquí a Figueres?
Pues, sigui per volum de gent o per gent que li agradi, a Barcelona, per exemple, està molt més acceptat els estils diferents i aquí, al ser una ciutat una miqueta més petita, és més complicat la inserció d'aquest tipus de coses.
També teniu certa fama de fer, no sé, art una miqueta diferent, per dir alguna cosa. Teniu inclús un museu d'un artista conegut que feia un art un pèl diferent, no?
Sí, bueno, en Dalí és molt, molt estimat aquí a Figueres, però l'anime és una cosa completament diferent. Bueno, anime i ciència-ficció i tot el que habita la fira.
Com t'hi vas començar a dedicar, això d'anime i aquest tipus d'art que fas? Bueno, dibuix, en general.
Doncs, mira, tenia gana. No, sí, soc molt fan des de molt petit d'aquest tipus de cultura i d'anime. I, doncs, un dia m'hi vaig posar a treballar i vaig anar desenvolupant productes com els quadres que tinc, o les fundes de telèfon, i vaig anar fent.
I t'has format d'alguna manera?
Per desgràcia no tenia diners per formar-me, el que vaig fer és treballar durant el dia i estudiar durant la nit amb l'ordinador.
Si he sentit bé, has dit que tenies gana, però t'has dedicat a dibuixar. Continues tenint gana o et guanyes la vida?
M'hi guanyo bastant bé la vida, perquè tinc una botiga online i venc a Estats Units, Canadà i molts llocs de fora. Per això, de fet, per això m'he posat a fer productes aquí, saps? Per ser profeta a casa meva, saps?
I has rebut algun encàrrec que no puguis dir?
Alguna cosa sí, alguna coseta sí, per certes persones que no han de saber els noms, exacte.
Que mal rotllo.
No, aviam. Que quedi clar que normalment això és per qüestions de copyright o llançament d'algun tipus de producte i perquè no surti l'espoir o no s'avisi abans i mantenir la campanya de màrqueting bé, no ho poden dir. Després, quan surti, ja podrà dir-ho, per norma general. Però de tant en tant et toca treballar, per exemple, per empreses de videojocs, fas un tipus d'art i no surt el nom i no la pots firmar. Però d'això no et preguntaré perquè no toca.
Vols fer algun tipus de promoció?
Bueno, ara estic llançant una nova marca que es diu Nine Arts, que traduït són els Nou Arts, que és una marca que tracta productes sense copyright, saps? Dissenys 100% meus dirigits a l'estil oriental, al món animal o digital, però sempre sense copyright, 100% meus.
Després vam poder escoltar una actuació musical, una cantant que va vindre a Soc Freak i Soc Cultura per, bueno, cantar en japonès.
Això té mèrit,
I tant, els seus openings preferits dels seus animes.
Hem de dir que estava tot ple de gent gaudint d'aquest espectacle i d'altres que s'havien programat després, que hi havia molta expectació. Jo diria que va ser el moment del dia que hi havia més gent per allà a l'exterior d'aquest centre cívic de la Kate. Sí.
Aquesta cantant és la Eli Kish. La meva cara va ser un poema. I és una cantant que promet molt perquè, com he dit, canta en japonès, fa els openings en japonès i, hòstia, els fa bé. que se'ls no sorprenent.
Home, sí, sí, perquè clar, sí, sí. El japonès no és fàcil.
No, és un idioma bastant complicat.
I això ho dius perquè saps japonès, oi?
Sí, sap parlar en japonès, en principi. Que no és el mateix del K-pop, eh?
No, no, trenquem... K-pop, J-pop amb cançons d'openings, d'anime.
No les confonguem, no. Vau parlar d'aquest tema?
Sí, bueno, ens va explicar el seu recorregut i com va acabar sent més o menys famoseta.
Com et dius?
Eli Ayeste, però el meu nom artístic és Eli Kish.
I què t'ha portat aquí?
Doncs que, bueno, m'agrada molt cantar i, de fet, el meu objectiu a la vida és ser cantant i, com que també m'agrada molt l'anime i el manga, doncs canto openings en japonès.
Les peces en japonès, saps japonès o...?
Bueno, al principi era... m'ho aprenia així com podia, però després vaig començar a estudiar japonès i ara ja puc entendre una mica més.
I aquesta afició a la música, de quan et ve?
A la música des de que era petita, perquè la música sempre m'ha agradat i és una cosa que porto dins meu, perquè també al meu pare també li agrada la música, o sigui que...
El fet de cantar en japonès t'ha ajudat a aprendre japonès? O sigui, una cosa porta l'altra, va ser primer l'ou la gallina...
Sí, bueno, cantar en japonès també m'ajuda i veure anime i tal. Tot ajuda perquè com que... Doncs m'ajuda també a saber com es pronuncien les paraules i tal, sí.
Projectes de futur, K-pop potser?
No, ja vaig tindre una època amb el K-pop, però ara ja no canto K-pop, ja no estic tant per al K-pop, estic més per l'anime i també per cançons en japonès o sigui, no cal que sigui anime, o sigui, qualsevol cosa.
I en un futur t'agradaria cantar un opening d'algun anime?
Això seria un somni fer realitat, la veritat, perquè és com... no sé, però no, tampoc crec que pugui. Bueno, jo m'esforço.
Em figuro que vosaltres sou els seus pares.
Sí, sí, sí. Sí.
Los mismos, mateixos. Sí,
els pares tècnics o que, el que faci
sí,
falta.
Que faci falta, sí. Patidors, i, però bueno, contents, sempre contents. Palante, no? Perquè és una, bueno, una afició que té ja molt gran i bueno, supercontents.
I ara que no està la vostra filla al davant, sí, esteu orgullosos?
Home, molt. Totalment. A més, s'ho pren molt en sèrio, està prenent cant, està prenent japonès, sí, canten un combo de rock, vull dir, li encanta cantar i nosaltres a darrere. Vinga.
Sí, a tope amb ella.
A tope.
Molt bon rotllo. La veritat que nosaltres som una família, bueno, toco la bateria, el nen toca la guitarra, bueno, que és cantautor, ella també li agrada cantar, o sigui, fotògrafa, en fi, tots estem una mica interrelacionats amb aquest mundillo. A mi m'encanten, m'apassionen els còmics, anime també, bueno, tot això pues, porta això.
Sí, sí. La família friki per excel·lència.
Per excel·lència, sí.
Sí.
Continuem amb la cancel·lació.
Ostres, que susto.
Però com no, aquesta convenció de Soc Friki, Soc Cultura, no només hi ha aquesta part més lúdica i aquesta part més d'ambient, sinó que hi ha una part molt important de literatura, que és el que mou a molts dels assistents. De fet, tots són vells coneguts d'altres convencions literàries. I precisament hi havia un premi literari, el Frederic Pujolà, que es va entregar a Jordi de Manuel, un escriptor conegut d'aquesta casa. El va guanyar pel conte Codi Binari. Ja intentarem contactar amb ell per poder-ne parlar amb més profunditat. I doncs, també es va haver doncs, xerrades i presentacions de llibres. Tot això dintre de la Cate, o sigui, mentre a fora l'Iker estava en aquest festival, amb la música de Pokémon de fons, a dintre estàvem superconcentrats, escoltant el que ens deien i reflexionant. No? Una de les que vam poder assistir va ser la de Llegir és fantàstic, on van participar com a ponents Alicia Gili, d'Edicions Sec, el Ricard Ruiz, escriptor i periodista, també conegut del Quimèric, i Sebastià Roig, escriptor i bibliotecari. Tots ells moderats per en Miquel Codony. Va ser una xerrada molt participativa, potser massa, perquè tots els assistents hi van posar cullerada, i assistents vull dir la gent del públic. Llavors, clar, el pobre Miquel Codony va tenir problemes per moderar. Ell mateix ho deia, diu, no sé si és la més fàcil o la més difícil de moderar, perquè, clar, tothom vol parlar i tothom hi vol dir la seva, i fins i tot gent que s'enfadaven entre ells, depenent de què es deien, no? Perquè, no, perquè llegir ha de resultar divertit als joves i als altres, no, perquè és més divertit un videojoc, no ha de ser divertit, ha de ser entretingut. I, clar, entraven aquí amb temes de matisos i... Ja sabem
era,
que
era un debat, pràcticament.
Un debat obert, sí, sí. I entregadíssim, tot el públic.
Era un conflicte, ja, pràcticament.
van haver moments que jo crec que algú del públic es va ofendre, no?, quan es va atacar els professors, per exemple, no? Hi havia diferents professors al públic i ja va ser com...
Només vaig fer una pregunta.
Jo volia fer una pregunta, però al final no la vaig fer millor. Perquè...
No, perquè al fons va encendre el foc i després va marxar, i després va marxar, saps? Va ser com...
Havia
d'anar al
lavabo.
Sí, sí, sí. Tira el llum i després marxa corrents.
I tant.
Sí. El punt de partida, com us heu pogut imaginar, és que per què els joves no estan llegint i perquè no estan llegint gènere també i com
perquè
es pot...
m'has mirat automàticament
perquè ets molt jove.
No perquè no llegeixis, tots sabem que llegeixes.
Exacte.
I tant,
sabem
segur.
Que ets un friqui de la lectura, per això t'hem convidat. Ha fet una clocada d'ulls, eh? Una de les conclusions que es va poder arribar, tot i que n'hi havia moltes més, és que els joves tenen moltes opcions d'oci, no com les generacions anteriors, com per exemple sèries, videojocs, cinema, i atenció, la curiositat de la xerrada és que, tot i ser una xerrada de literatura, es va dir 8 vegades la paraula Netflix. Jo no vull dir res. Ho deixo aquí com a reflexió, així, a l'aire.
Però és molt interessant, Netflix.
És molt interessant.
Canviem de tema i parlem de Netflix.
I molt entretingut. Home, no, estem parlant de literatura. Vale, un altre dia parlarem de Netflix.
Però a qui li agraden els llibres quan està a Netflix?
Home, els llibres que van de sèries, per exemple, que també se'n va parlar del llibre de Stranger Things,
bueno, això és
que
és
una basura, però és igual, que estava bé, no?, que es fessin llibres de Netflix. En tot cas, davant d'aquesta situació, també s'arriba a la conclusió que la literatura ha perdut prestigi. Lamentable conclusió, i la raó que hi ha al darrere va indignar els assistents. Escoltem el Sebastià Roig i el Miquel Codony.
Bueno, perquè també ha perdut prestigi el que és el llibre i la literatura davant d'aquests nous formats i que és el que dic, que en part es veu com una mica arcaic.
Per quina estranya casualitat ha perdut prestigi la cultura? A mi no se m'acut.
Per què pot haver passat això?
Col·lectiu. Home, per què? Perquè jo què sé, no? Suplements del diari... I...
No, perquè ningú aposta per la cultura, les administracions, les institucions, la política, etc. Estan fent deixadesa de
els mitjans de comunicació...
Però els joves sí que llegeixen, també va ser una de les conclusions que es va arribar, hi ha joves que llegeixen i cada cop busquen més compartir l'experiència, sobretot a través de clubs de lectura, que és una experiència que va en auge, com tu bé saps, Iker.
I tant.
I també d'altres maneres, per exemple, existeixen els booktubers, ho apuntava també Miquel Codony.
I jo crec que els nanos ho saben i s'ho fan, vull dir, o sigui, ells mateixos s'organitzen i té a veure una mica amb l'acompanyament aquest, que jo crec que quan no el troben... se'l procuren, no? Hi ha un ecosistema bastant ric de booktubers, no?, d'adolescents que ells mateixos es graven amb el YouTube parlant dels llibres, comentant-los i, ostres, se'ls passen, i a l'institut jo ho veig, les noies que llegeixen, que és veritat, la majoria són noies, et fan una llista dels booktubers que escolten i ho tenen en compte i es recomanen llibres i ho fan. I jo crec que això, que és com perifèric a l'acte de seure i llegir, li dona molta gràcia, també, no? I és una cosa que s'ha d'estimular.
Sembla que aquest acompanyament és més que necessari perquè no tot el que hi ha als llibres és exemplar. Moltes lectures són encara masclistes i patriarcals, com apuntava el Ricard Ruiz Garzón.
I això també hi és, en certa manera, a la gran literatura. En un d'aquests clubs, unes noies van llegir fa poc Cims borrascosos, que no sé si la lectura la teniu recent, però llegit avui en dia, per gran que sigui el llibre, és la història d'un maltractador.
Sí.
I, en canvi... la gent l'aprèn com una gran història d'amor que connecta directament amb Crepúsculo i amb Les ombres de Grey. És a dir, un tipus de personatge així. Clar, és un gran llibre i és un clàssic i l'han llegit. I també pot fer el seu mal si no l'acompanyem de la manera adequada o no els hi dotem de les eines adequades. Llavors, ho dic perquè molt sovint hi ha tòpics a una banda i a l'altra de tot això. Que llegeixin? Sí. Com més millor? Sí. Qualsevol cosa? Sí. Però això no és senyal directe de que això tindrà bons resultats.
Cims borrascosos, sí. Cims borrascosos, no.
Sí, ja, per què no?
El dubte. No saps de què estem parlant, al fons. És que al fons està aquí xatejant, saps? Bueno, mentre estem aquí fent el programa.
Tenim un problema tècnic.
Un petit problema tècnic. Seguim parlant de literatura i,
millor.
I de gènere, perquè al final de la taula es van adonar que havien dedicat una hora i mitja a parlar de literatura en general i van dir, ai, i el gènere? I llavors doncs, van fer una mica de seves... Aquestes coses passen. Ja saps que quan tu passes bé, doncs el temps vola i de cop... No hem parlat res de gènere. Doncs mira, vam fer conclusions bastant interessants, tot i dedicar-hi els dos últims minuts de la xerrada. Per exemple, l'Alicia Gili ha parlat que per fomentar la lectura entre els joves el que caldria seria fer unes traduccions al català molt més properes.
Precisament els joves són els que no tenen cap por a llegir fantàstic, mentre que els adults, quan poses l'etiqueta fantàstic, ja fan, ui, això no m'interessa, és igual que sigui bona literatura, que sigui un clàssic, però si has posat l'etiqueta de gènere ja no ho vull. I obriré un meló, un meló que no farem avui, però una cosa que em diuen sovint molts joves, a mi el que m'allunya d'aquest llibre, i tu ho comentaves abans, Villano, com ho dic en català? Les traduccions al català acostumen a allunyar a molta gent jove, perquè quan agafen el llibre diuen no, me'n vaig al de castellà perquè aquest llenguatge m'està allunyant.
Sebastià Roig, en canvi, creu que s'ha de donar als joves allò que els agrada.
Les pel·lícules que tenen més ressò i més comercialitat són de superherois Marvel, doncs és lògic que a les biblioteques hi hagi llibres de superherois de la Marvel i que dins d'un club de lectura de còmic, a part de coses independents i depressives i tot això, doncs de tant en tant es parli d'algun còmic de superherois, perquè n'hi ha de molt ben parits, molt més enllà de Watchmen, i que bueno, es poden divulgar i que són cultura, són friquisme, i tu passes bé sentint el dolor que sent el Joker.
Alguna cosa a dir, Iker?
Sí. Què? Prefereixo els DC Comics.
Bueno, però al final, si et donen DC Comics, llegiries més?
Jo crec que sí.
S'hauria de fer una enquesta a peu d'urna, que se n'hi diu?
Jo crec que sí.
Bàsicament perquè...
Que l'Iker llegiria més.
M'he mamat
amb els... És que l'Alfons diu, jo crec que sí, em mira amb cara de... No sé de què estàs parlant, però
sí.
No, de llegir còmics.
Sí, tens la raó, sí. Confio en el becari.
Exacte, el becari, confio molt en ell. Doncs el Ricard Ruiz ja, per tancar el debat, va anar més enllà. I va apuntar que els joves ja es crearan el seu propi escenari per llegir fantàstic, si els interessa.
El meu titular profecia és que, no nosaltres, que ja ens agradaria i que ja ho intentem amb activitats com aquesta o amb qualsevol altra, que si les nostres institucions, els nostres adults, els nostres poders, no decideixen apostar per un altre tipus de foment de la lectura, per exemple, lligant-ho amb el fantàstic, doncs seran ells que ho faran, igual que han fet amb el clima, i llavors de sobte hi haurà algun moviment, perquè jo crec que el que està passant, i que ha passat també amb la novel·la negra, que ha passat també amb la novel·la històrica en el seu moment, amb el gènere, doncs no entenc per què, concretament aquí i en aquest país, amb el fantàstic costa tant. Hi ha unes resistències de fa molt de temps que ja no és només que siguin estranyes, és que van directament en contra del tema general que és el del foment de la lectura, perquè si els nens i nenes estan jugant a videojocs, estan veient sèries de televisió que si són tipus Netflix, la majoria són de fantàstic. El cinema segueix havent i ciència-ficció i fantasia i terror i fins i tot adolescent. Per què costa tant amb els llibres? Jo cada vegada em costa més d'entendre i crec que si no ho fem nosaltres, ho faran ells.
Doncs més enllà de taules rodones com aquesta, també es van fer petites presentacions de llibres. Nosaltres només vam poder assistir a una pel tema horari i tot plegat, que és la que feia l'editorial Dilatando Mentes, i ens hem centrat, on centrarem avui, en parlar de dos dels tres llibres que es van presentar. Ens han impactat per un tema o per un altre, no? Es tracta de Pàgines des de l'Averno, de Víctor Castillo, i de Durmientes, de Juan Antonio Oliva.
Això, Durmientes, estava pensant... Em sona un... Però l'altre no.
Durmientes et va impactar també,
i
no?
I tant, em va impactar. Ja sobretot l'autor.
Ja en parlarem, però comencem per Pàgines des de l'Averno. A mi el que em va sorprendre va ser que encara no ha sortit publicat, i sortirà a finals d'aquest mes d'octubre, però el tema em va resultar superinteressant, que de fet ja va l'autor, el Víctor Castillo, ja va fer un pal només començar la xerrada i va dir «Mi libro es como el Ayuntamiento de Figueres». Invisible. Perquè, clar, a aquella hora, no, a 5 de la tarda d'un dissabte, ningú de l'Ajuntament havia tingut la dignitat de passar-se per la convenció. L'endemà diumenge ho van arreglar, però bé, dissabte no. Bé, en tot cas, molt interessant el llibre que ens presenta Castillo, perquè ell s'ha llegit fins a 60 novel·les de terror publicades entre els anys 60 i l'actualitat, i n'ha fet 9 retrospectives, o sigui, les ha agrupat per capítols i ha explicat de què van aquestes novel·les.
No és molta novel·la?
Sí, però, clar...
Té molta referència, eh?
Molta. És una superfeinada. I, de fet, una de les coses per les quals estem parlant això avui, i en parlarem més àmpliament perquè volem convidar el Víctor Castillo aquí al Quimèric i parlar d'algunes altres conclusions, perquè segur que n'ha tret moltíssimes, a mi m'intriga molt, personalment, van sortir conclusions bastant sorprenents.
Hay más de 60 obras analizadas, 60 obras que me he leído, ¿vale? Con la consiguiente pérdida de cordura. Y he de decir, pues que bueno, que he salido enamorado de muchos de los escritores y escritoras, A otros ya me los he visto venir y ya cuando empezaba a leer alguna novela les decía, ¿en serio? ¿Otra vez? Luego otros me han sorprendido. O sea, he llegado a leer algunas historias, que algunas novelas que he dicho, pero esto lo ha escrito el mismo tío o tía que escribió el anterior, ¿no? Y cosas así. Entonces, si os interesa ir más allá un poquito del rollo del terror estándar que se nos ha vendido en los últimos... Es que, claro, tampoco diría... Hace 40 años la gente sabía que había otro terror aparte de Stephen King, ¿vale? Y yo creo que el problema viene a ser casi desde mediados de los 90 hasta aquí, quizá, ¿no? Es más o menos lo que he estado viendo. O sea, si queréis realmente analizar eso y ver que antes había otras cosas y que hay como todo un mundo más allá de lo que es lo que hemos preconcebido como terror contemporáneo en los últimos 40 años...
Ara parlem molt de modernitat, quan parlem de certes obres, no? de certs arguments arriscats, per dir-ho així, ho dic amb un punt sarcàstic, no? Perquè pel que diu Víctor Castillo, Déu-n'hi-do que s'ha trobat, perquè sembla que en matèria de literatura de terror podríem dir que eren més moderns fa 40 anys que ara mateix.
Se va a ver unas cosas, unos argumentos, unas historias que ahora mismo, políticamente, no son muy correctas. Estamos hablando de los 70 hasta ahora, entonces hay cosas muy chungas respecto al sexo y la violencia en esas novelas, que claro, pues quizá a lo mejor pues nos entren un poco a lo loco, ¿no? Pero intento no ir tampoco con el rollo de ir de puntillas y diciendo a la gente, cuidado que esto es así, o cuidado que esto es así, no. Yo creo que es un poco la exhumación del cadáver y te lo pongo ahí delante. Toma, mira, esto es el tipo de literatura esta. Esto es lo que hacía este escritor o esta escritora. Lo tomas o lo dejas.
Parlar d'exhumació del cadàver quan estem parlant de tot el tema de Franco i tot això, crec que és molt adequat i crec que anàvem segones.
Doncs sí.
De fet, aquesta paraula la va fer servir com també 4 o 5 vegades, ja quasi al nivell de Netflix, no? I jo crec que el següent...
Crec que li ha afectat.
La següent anècdota que ens explicarà ara us deixarà tots garratibats perquè ha posat un exemple concret d'aquesta evolució del, diguem-ne, terror alternatiu.
Hemos encontrado cosas terribles, como en plan de estar riéndonos mucho... de cosas que salen en un libro porque son muy inverosímiles. Por ejemplo, el sótano de Richard Lightmore, hay una persecución muy chunga, ¿no? Es una mujer que está huyendo de su marido, que es lo peor, con su hija, pero se paran en un sitio porque hay un museo de estos al estilo de las películas de Rob Zombie, como en la casa de los... Bueno, pues hay ahí un museo en una casa de una bestia que mataba gente y muñecos de cera y tal. Pues vamos a quedarnos aquí. A ver, te está siguiendo tu marido, que es un asesino pederasta, y va por ti y a por tu hija, pero te paras en el museo, te ríes, pero luego el tío se le hace algo a una niña que es o estás leyendo el libro y dices, bueno, paras unas cuantas páginas, ¿no? Y así. Entonces es lo que digo, es encontrarse con otra época y otras cosas que no sé, es otro el pasado, siempre lo digo, la gente que hemos estudiado historia y tal, el pasado es como otro mundo, pero el pasado, te estoy diciendo, a lo mejor hace 5 años ya era otro mundo, ya. Y es genial volverse a encontrar con eso y decir, joder, lo que pensábamos hace, o joder, lo que era aceptable hasta cierto tipo de ficción hace X años, ¿no? Y no sé, yo creo que eso es lo interesante y lo divertido del libro, lo divertido y al mismo tiempo lo hepatante y malrollero y chungo.
I potser un dels problemes que ho apuntava el Víctor Castillo és que el terror va haver un moment que va deixar d'estar com de moda.
Intento llegar en la retrospectiva hasta donde se puede, hay que tener en cuenta que el modelo editorial de este país, al igual que en muchos otros sitios, es que en los 90 el terror se acaba, que es el thriller, esto es lo que mola. Ahora, thriller, punto, pam, asesinos en serie, pum, Robert Harris, pum, Dragón Rojo, Silencios Corderos, esto es lo que vende. Pero si va de caníbales igual, ¿no? Sí, pero es fino, ¿vale? Ya no es tan chungo, ¿vale? Y entonces ahí se detiene un poco la cronología, ¿no?
I un altre experiment interessant que també farà el Víctor Castillo és que l'últim capítol del llibre hi haurà un codi QR i anirà a parar a un podcast on hi haurà, em sap que va dir 9 capítols o 10,
sí,
en què cada capítol es destriparà o s'exhumarà algunes de les novel·les de terror que s'han analitzat en aquell llibre. Si us ha interessat, tranquils, perquè el Víctor Castillo està convidat a venir al Quimeri quan surti el llibre a finals d'octubre i que ens ho expliqui bé i sobretot que ens expliqui com m'ha quedat de boig després d'aquesta experiència de llegir 60 llibres tan pertorbats com aquest. També es va presentar un altre llibre, com dèiem abans, Durmientes. Us està agradant la música, eh?
M'encanta.
És que, clar, la música us ha de donar una pista de què va Durmientes. Tranquils, no us faré una enquesta aquí
Unió
ara.
Unió Soviètica?
Jo crec que parla d'anarquia.
Sí, no?
Sí. Doncs... Tot i que surt la, aquesta música d'Indiana Jones.
L'Espanya republicana, croada. Potser?
Per tant, deu parlar de religió.
També.
Doncs parla de moltes coses, però podríem dir que la central és que els nazis han guanyat la guerra mundial. Ah, o sigui, una mica homenatge a l'Hombre en el Castillo, no?
Del Philip, pensava que era un homenatge al nazisme.
Del Philip K. Dick, no.
També.
A veure, m'ho esteu posant molt difícil. A veure,
jo no he escrit el llibre.
Durmientes, del Juan Antonio Oliva, eh? Anem a veure si ho redrecem així. És un projecte seu de, que va fer a l'Escola d'Escriptura d'Ateneu Barcelonès, que va dir, doncs, com a projecte de final de curs faré aquesta novel·la. Però era una idea que li ballava pel cap des de feia molt temps. I és una mica... una barreja de gèneres.
Mi novela es un híbrido de ciencia ficción y fantasía. Me encanta mezclar géneros y eso, mezclar una ucrania y mundos paralelos.
L'argument és molt complex. L'Iker pot donar la raó, que vam treure una llibreta i vam començar a fer dibuixos perquè ens vam perdre en algun moment.
Unes fletxetes per aquí, per allà.
Exacte, este se ha muerto, este no sé què. Perquè a més, el Juan Antonio Oliva, si té alguna cosa, és que li agrada molt explicar. Llavors,
i tant.
Va explicar molt, potser, no, de la novel·la. Jo he preferit que ens ho expliqui ell, i així segur que no cometem cap error.
Un mundo es ucrónico, donde los nazis ganan, nos encontramos en 2012 y se sabe desde el primer momento, pues primero, que están celebrando los 70 años de la Gran Victoria, la Segunda Gran Guerra, como le llaman ellos. Lo vemos todo el trasfondo geopolítico a través del cine, a través de los personajes, de su net, que es la internet de ellos, pero lo que vamos viviendo es el grupo de personajes que acompañan al protagonista de este mundo, Martin. Que desde el primer momento ya queda claro que tiene cosas diferentes y que él mismo reconoce que no ha nacido en ese mundo y se siente distinto. La dualidad de mundos que confrontan el ucrónico, donde nos encontramos territorios como Nuremberg, que es la base científico-militar en el Mar del Norte, Germania, que también la pongo ahí un poquillo después de haber buscado información, y algunas otras localizaciones, pues ahí vemos todo el mundo que los envuelve, en ese mundo militarizado, con una constante guerra fría en los últimos años contra Japón, que fue el otro gran ganador. Es el trasfondo político que vamos viendo. Lo que de verdad vemos es el proyecto Durmientes, que es el que pertenece Martin Liu, y es el que da todo origen desde hace 20 años, en el que él y sus hermanos, creados con su ADN en tecnología científica nazi, pues quieren lograr acceder a un mundo llamado por los nazis Odintal, Valle de Odín, y en ese Odintal, que es el otro mundo fantástico, pues están los águilas en su mundo que ellos llaman Eden, pero que al final todo el mundo va llamando Odintal porque suena más como más bonito.
¿Us ha quedado claro o no?
La música mola.
Sí, per això l'hem triat, perquè ens acompanya una mica, eh? Ara el tècnic a sobre la va pujant així subtilment, no?
Sí, jo faria una estoneta allà.
Jo faria un minut de silenci només per gaudir.
Per gaudir de la música dels nazis. Jo crec que Juan Antonio Oliva ens denunciarà per posar associar Durmientes amb aquesta música.
Però és música alemana, només,
que
tingui, tradicional.
Espero que tingui sentit de l'humor i que
però
ens ho perdoni.
Però Durmientes està basat en el nazisme.
Esclar, per i això, les Valquíries.
I les Valquíries. I dos mons, una distopia bastant estranya, però que, bueno, en principi sembla atractiva.
Ell s'ho ha treballat molt.
I tant. No,
i,
no,
i ell
el
mateix
el
ha dit que aquests 4 anys de l'Ateneu Barcelonès i tots els cursos que ha fet després, la seva manera d'escriure ha canviat molt a millor, i diu que se seguirà formant. Per tant, doncs seguirem de prop aquest autor, a veure què ens porten les següents edicions.
Algú més simple, sisplau.
En resum, no?
Te tomo la palabra, haz lo mismo.
Pam!
Pam, pues no! La casques!
Bé, en tot cas, això és el resum que podem fer nosaltres del Soc Friki, Soc Cultura, perquè vam anar el dissabte. També va haver activitats el diumenge i el divendres, i va haver, doncs això, doncs va ser un punt de trobada de la gent que ens agrada la literatura, que ens agrada el sector. Vam tenir moltes associacions que s'estaven exposant allà fora de la CATE, i molt bon ambient, i esperem i desitgem que tingui una molt llarga vida.
Oh, i tant.
Els experts. Soc Francesc Codina, soc copropietari de la botiga Snafustor, i a més soc membre del club de jocs Snafu. Fa 20 anys que estem en aquesta aventura. I avui m'han demanat que us presenti un joc, us en recomani un joc, i us vull recomanar el Root. És un joc que no m'agrada dir-ho, però està de moda. Està molt amunt en el rànquing de preferències de la comunitat i us voldria explicar el per què i per què us el recomano. El Root és un joc, diguem, que supera una mica els jocs euros que estan de moda, en què tots els jugadors tenen les mateixes opcions. És un joc asimètric, que ens agrada dir. Ens presenta un bosc on hi ha un conflicte. Els que dominaven el bosc, que eren els ocells, han estat bandejats pels gats. Us pot semblar tot molt naïf, però és així, i és una de les coses maques del joc aquest, que ho planteja tot amb un grafisme, amb un dibuix que pot semblar infantil, però que fa que el joc sigui molt més amable i que obri el ventall de jugabilitat, famílies, amics, sense necessitat de tenir un gran coneixement de jocs d'estratègia. Hi ha també els habitants del bosc, que no són els que el governen, i després hi ha un rodamón, una mena de racun, un rentador, que és un personatge que ens fa a tots molta gràcia. El joc tracta de la conquesta i el control del bosc. Un bosc, com us he dit, amb diferents tipus o tribus o grups que estan enfrontats entre ells. Però cap dels jugadors, cap d'aquests bàndols, té els mateixos objectius ni té les mateixes capacitats per dominar el bosc. I això és el que fa interessant el joc, que cadascú ha de jugar d'una manera diferent. I el que per tu pot ser una estratègia guanyadora, per un altre jugador seria una estratègia perdedora. M'agrada, a més, que això fa que puguis jugar el joc moltes vegades, i com que amb cada bàndol el joc és diferent, fa que el joc sigui jugable i rejugable. Diem moltes vegades aquí, tant a la tenda com al club, que és un joc que té com a mínim 8 partides. Pensem que les partides són d'una duració mitjana, d'una tarda o una nit, 2-3 horetes, es pot allargar, sense ser un joc monstre, però vull dir que ens pot donar perfectament 8 sessions de joc abans de que ens creiem que tenim el joc dominat. Ara us voldria explicar, perquè quedi clar una mica, com es juga i com són els bàndols. Els gats, que hem dit, que és el bàndol que està controlant el bosc, voldria representar una mica el poder econòmic. És una facció que intenta controlar físicament el bosc i que el transforma, construeix el que podrien ser fàbriques i granges. Els seus rivals, els que han estat bandejats, són els ocells, que podríem associar-los al poder militar. És un bàndol molt interessant i complicat de jugar perquè té les accions molt taxades i has de fer un verdader esforç per complir els requisits. Una tercera facció, que serien, en podem dir, els conillets, són els habitants del bosc que viuen preparant la rebel·lió. Són els que realment viuen al bosc i pateixen el fet de l'enfrontament entre gats i ocells. I la petita meravella, i que fa que el joc sigui que s'allunyi del joc de taula i s'acosti una mica al joc de rol, és el rodamón. És una partida totalment diferent i a vegades tens aquesta sensació que estàs fent un joc més de rol, més d'interpretació, que no pas de taulell. El rodamón és un personatge incòmode per tothom. Té un moviment diferent, més anàrquic, més erràtic, però tothom el necessita perquè desbloqueja algunes habilitats que estan amagades en el bosc. Fa el bosc més gran i ens permet comerciar entre bàndols. Tothom acaba volent jugar amb el rodamón alguna vegada. Que el joc triomfa és que l'han traduït al castellà, hi ha edició en castellà, primer va arribar en anglès, i és un joc que ha tingut una expansió que a més està funcionant molt bé i que s'adapta perfectament al joc original, i en el que hi ha, a part d'un nou bàndol, que són la gent del riu, una mena de cocodrils, ha posat un segon jugador, que és un altre rodamón, per si la gent es pot arribar a barallar o a discutir per tenir aquest personatge, doncs n'hi ha dos, i això ens permet que les partides siguin totalment diferents. Ja us he dit que és un joc que ens ha agradat molt, que primer per estètica sembla una cosa senzilla i no és un joc molt complicat, o almenys no és un joc complicat d'aprendre, però que té moltes capes i moltes, digue-li, tonalitats, partides molt diferents. I de veritat que és un d'aquests jocs que, a part que es ven bé, ens agrada recomanar.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem la setmana que ve fent-vos una extensa crònica de la Tercat de Mollà i també parlant de bandes sonores a la secció de Quimerofonia, concretament la banda sonora de Stranger Things. No us ho perdeu. Fins la setmana que ve.